Bon dia, què tal, com esteu? Comencem el Penedès en xarxa de divendres 26 d'abril de 2024. Avui tanquem la setmana de Sant Jordi, uns dies, no només aquesta setmana, sinó també els previs que han estat molt literaris, i avui també caurà algun llibre i acabarem amb música, que es noti que és divendres. Des de Ràdio Vilafranca, en nom de tot l'equip, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Així que acabem el sumari, tindrem amb nosaltres el Marc Paredes, que ens portarà la previsió meteorològica per al cap de setmana. Aviam si l'afina amb aquestes pluges que sembla que han de caure. És divendres i després del temps arriben els esports, una prèvia ràpida dels partits més destacats del cap de setmana i l'entrevista avui a la cunitenca Laia Horta, campiona d'Espanya de lluita olímpica. Parlant de lluita amb la Laia, arribarem a 9:45, primera de les tres cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. Seguirem a 9:45 parlant de salut, del llibre Los pilares de la salut según mi abuela. És el llibre amb el qual s'ha estrenat el calafellenc Pedro Ayesa, que avui ens acompanyarà. A les 10, més d'hora del que sol ser habitual, aquest divendres obrirem l'agenda al detall. Dues propostes interessants de cap de setmana. D'una banda, el VR 2024, que se celebra demà a Sant Llorenç d'Hortons. Ens explica el cartell el seu alcalde, Jordi Catalán. I us farem també una recomanació del temporada del Vendrell, i és que aquest diumenge al Teatre Àngel Guimerà actuaran la Tresca i la Verdesca amb la contraorquestra Apis Simfònica. En parlarem amb el director de la contraorquestra, el Francesc Minguella. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, està decidida a complicar l'acomiadament, el vol encarir per evitar que sigui rendible per a les empreses i ha anunciat tota una sèrie de mesures que avui ens explicarà el Miquel Rosso, el nostre assessor laboralista al món del treball, a 11:45. Abans de saludar-los, Claura, ha arribat la informació de les nostres comarques, el segon flash, aquells 5 minuts per actualitzar-nos. Obrirem la tercera hora a les 11 i pocs minuts amb les estrenes cinematogràfiques a càrrec del Marc Compte. A 11:45, última cita amb l'actualitat, per saber com acaba aquest matí de divendres a l'Alt i al Baix Penedès. Des dels serveis informatius ens porten el darrer flash d'aquest divendres. I acabarem molt bé la setmana amb música, tot presentant i escoltant el nou disc del grup baix penedesenc Etco. Es titula Faros. I ens acompanyarà la cantant del grup, la Sònia Linares. Així transcorrerà aquest divendres el Penedès en xarxa.
El temps.
Thank you. Els divendres sempre estem més pendents, si cal, i això que els catalans hi estem molt, de la previsió meteorològica i més si hi ha el rum-rum de pluges. Tota la responsabilitat d'aquesta previsió cau en el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem aquest divendres amb un temps força variable, encara amb algunes clarianes, però això li queda poc, perquè a mesura que avancin les hores, les nuvolades aniran guanyant terreny i fins i tot ja podríem tenir aquestes primeres precipitacions, sobretot a la meitat nord del Penedès. Avui seran molt poca cosa, seran anecdòtiques, però bé, en qualsevol cas ja tindrem aquest petit canvi de temps que serà el que ens acompanyarà durant tot aquest cap de setmana, i és que la situació es complica. Portem bones notícies, si més no pel que fa a les pluges, perquè sembla que tindrem una bona regada, sobretot a partir de diumenge. De cara a demà serà, doncs, aquest preludi, aquest aperitiu, i és que ja començarem el dia amb algunes precipitacions, seran de caràcter dèbil i amb un ambient força fresc a primeres hores del matí. De cara a la tarda sí que és cert que es podrien obrir algunes clarianes mantenint aquests plugims, però serà a partir de diumenge quan tindrem aquest braç humit que afectarà qualsevol punt de Catalunya, precipitacions localment intenses, abundants. Els mapes d'acumulació, doncs, són força engrescadors en aquest sentit, i és que ens posen entre 50, 60, fins i tot 70 litres pel Penedès. Una bona notícia. Aquest canvi de temps s'allargarà fins dilluns i fins i tot dimarts. Aquestes precipitacions força generals, sembla que hem entrat en una dinàmica de ratxa, i tot plegat amb aquestes temperatures que es mantenen força a ratlla o fins i tot una miqueta per sota del que tocaria. Anirem seguint amb atenció les properes actualitzacions, perquè tots els mapes es van posant d'acord cap a aquest escenari d'inestabilitat, de pluges generals localment intenses, i això, sens dubte, doncs, per la sequera és una gran notícia. No sortirem d'aquest episodi de sequera, però si més no, doncs, li farà pessigolles, i això ja, doncs, per començar va més que bé, i per tant, doncs, és el que diem, a punt de començar aquest cap de setmana amb aquest canvi de temps que tant i tant esperàvem.
Els esports. I després del temps toca repassar l'agenda esportiva del cap de setmana, com sempre, acompanyada d'una entrevista. Avui amb tota una campiona d'Espanya de lluita olímpica, la cunitenca Laia Horta. Anem primer cap a Canal 20 Ràdio amb l'Armand Beneito, que ens apropa la prèvia. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, i molt bon cap de setmana. Anem primer a repassar l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana i la comencem amb el futbol. Tercera Federació, grup 5è. El Vilafranca rep el segon classificat, l'Hospitalet, els 3 punts vitals per somiar amb la permanència. Per això el club fa una crida a l'afició per omplir el camp, i cada soci o sòcia podrà portar una persona per aquest cap de setmana, doncs, intentar que el Vilafranca assumi aquests 3 punts. Dissabte 27, a les 5 de la tarda, al Municipal de Vilafranca, Vilafranca, l'Hospitalet. I anem ara a l'hoquei patins. Comencem per l'Hoquei Lliga. El Calafell podria firmar el play-off al Joan Ortoll rebent el Cué, el Mataró. I el Noia Freixenet a l'Ateneu pot confirmar el segon lloc davant del Sant Just. Els dos partits diumenge a 6:45 de la tarda. A l'Hoquei Lliga Plata, el Nord, grup Nord, el Vendrell es desplaça fins a la localitat gallega de Carballo. Jugarà diumenge a 1:45 davant de l'escola Lubians. I el nou equip de l'Hoquei Lliga, el Patí Vilafranca, jugarà diumenge a 5:00 de la tarda a Manlleu. I anem ara a l'entrevista. Avui la Lourdes, des de Domenys Ràdio, ens apropa a tota una campiona d'Espanya de lluita olímpica, la cunitenca Laia Horta.
Doncs així és. Avui tenim el plaer de comptar amb una campiona d'Espanya, en aquest cas de lluita olímpica, i en tenim a l'altre costat de la línia telefònica, a la Laia Horta. Molt bon dia, Laia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé.
Bé, contenta, m'imagino, d'aquestes fites aconseguides en els darrers temps, però anem a pams. Tens 18 anys.
Sí.
campiona de lluita olímpica. Com comences a la lluita? A la lluita femenina.
Jo vaig començar fa uns 7 anys, més o menys, perquè jo abans feia gimnàsia, però jo veia que el meu germà estava fent i jo volia fer. Al principi la meva mare no em deixava, perquè no li agradava aquest esport per mi, però al final la vam acabar convencent el meu pare i jo, i llavors doncs, vaig començar a fer aquest esport i cada vegada m'agradava més.
Què és el que et cridava l'atenció d'aquest esport de la lluita olímpica? Perquè per molts oients segurament no saben ni què és, en què consisteix.
La lluita olímpica és un esport de contacte que consisteix en deixar l'oponent que toqui les dues espatlles al terra. Es pot guanyar d'aquesta manera, també es pot guanyar per una diferència de 10 punts en un combat, que depèn quina tècnica, poden ser 2 punts o 4, o de vegades un, i has d'anar fent punts a l'altre fins que tens una diferència de 10, o si pots deixar-lo immobilitzat amb les dues espatlles al terra, doncs s'acaba el combat i es finalitza.
Clar, què és el que et crida l'atenció d'aquest esport?
Doncs a mi de petita el que em cridava més l'atenció era, sobretot, que jo veia que tothom s'ho passava superbé, jo veia que tots els nens es reien, corrien i feien coses que jo deia, a mi m'agradaria fer això. O sigui, no sé, és un esport, és poc comú, però a la vegada és com que si ho veus, si és interessant perquè és complicat, és complex, però a la vegada has de pensar molt, té moltes coses aquest esport.
Tu entrenes al Club Esportiu Lluita Olímpica de Calafell.
Sí, correcte.
I des de fa, doncs això, aquests 7 anys aproximadament, què és el que creus que has millorat com a persona?
És que jo crec que he canviat totalment. O sigui, també quan vaig començar era una nena molt petita, tenia uns anys. I he madurat molt en molts sentits, però m'he quedat amb moltes coses, de veritat, i tan dolentes com bones. I jo crec que he millorat molt com a persona, com a esportista, al final, quan tu tens una disciplina i tu fas cada dia una cosa i tens unes metes, uns objectius, uns desitjos per complir, doncs et fas gran, perquè lluites per els teus somnis i no és gaire fàcil, hi ha èpoques que són molt dolentes, però quan tu veus els resultats, doncs creixes com a persona.
Val a dir que vas quedar com a campiona d'Espanya en un esdeveniment que va reunir més de 800 atletes, en aquest cas sí que es va dur a terme doncs, aproximadament el mes passat. Què va significar per a tu ser campiona d'Espanya en aquest campionat?
Jo actualment he sigut 4 cops campiona d'Espanya. I bueno, a l'estiu vaig anar al Mundial i vaig quedar novena del món.
Wow.
I la veritat que quan tu tens aquests resultats, doncs et sents orgullosa de tu mateixa, perquè després d'haver entrenat molt i d'haver dedicat moltíssimes hores a aquest esport o a l'esport que sigui, doncs quan tu tens les teves metes i un dels teus objectius, és com que et sents superbé, et sents super tranquil·la, super orgullosa.
Escolta, i els teus pares? Perquè, clar, al final, la mare que deia que no volia, que va ser una mica convençuda en veure aquests resultats, que et diuen?
Estan molt orgullosos de mi. O sigui, els meus pares són els primers que sempre em motiven per fer això, perquè jo he tingut moltes vegades d'èpoques que potser no em surten bé algunes coses o estic agobiada per els estudis, perquè no em surten bé. Jo soc molt exigent amb mi mateixa i quan no em surten les coses com jo vull, doncs de vegades m'ho busco i vull deixar-ho tot i no vull fer res. i en moltes èpoques els meus pares han sigut com la meva columna que sempre m'han ajudat a seguir cap endavant.
Mm-hmm. Dèiem que aquí a Espanya no és gaire conegut, però en canvi a altres països és molt popular.
Sí, o sigui, jo he conegut... hi ha molts països, per exemple, als Estats Units, és una assignatura del col·le. O sigui, hi ha col·les que és com una assignatura més i també es fa com extraescolar, es competeixen per clubs del nombre del teu institut. O sigui, és un esport com es podria aquí dir el futbol. El futbol. Els països de l'est, com per exemple Rússia, Azerbaiyán, Kazajistán, hi ha molts països, Polònia, moltíssims països, que aquest esport és superpopular. Hongria i la gent és molt bona, té molt nivell, ja es nota també perquè és diferent, també. Mm-hmm.
A mi, pel que em diuen, ets bona estudiant. Què estàs fent ara? Què estàs estudiant?
Estic estudiant segon de batxillerat.
I quin és l'objectiu pel que fa a l'àmbit d'estudis?
Doncs jo estava aquest any entre estudiant magisteri o estudiant INEF, però com segurament m'aniré al CAR de Madrid a setembre, doncs m'he decantat més per INEF, perquè així estic més ficada en l'àmbit de l'esport, i d'aquesta manera poder ser professora d'educació física en un futur.
Això és el que t'agradaria.
Sí, ser professora.
Comentaves això, no? Aquí tenim el CAR de Sant Cugat, tu vas per la selecció espanyola, aleshores se t'emporten cap a Madrid, no? Això és la idea que hi ha de cara a l'any vinent, no?
Sí.
I coneixes gent que està als CARs i saps que són durs, no?
Sí, la veritat que sí.
Molt exigent, sobretot amb el tema d'estudis.
Sí.
I d'estudiant, com vas?
Bé, la veritat que bé. O sigui, em mantinc a la línia del 7. Uh-huh. Podria ser millor, però també podria ser pitjor. O sigui, també no tinc tot el temps que té, per exemple, una altra persona per poder dedicar-lo a l'estudi, perquè em tinc que compaginar molt bé. I de vegades no és fàcil, però bueno.
Una mica malabarismes, no? M'imagino, amb els horaris.
Sí, la veritat que sí.
Quants dies entrenes a la setmana?
Entreno 5 dies de lluita, o sigui, de dilluns a divendres, i després, per la meva compte, vaig al gimnàs, que faig físic, i també intento anar entre 4 i 5 dies a la setmana.
Uau. Déu-n'hi-do. Quins requisits ha de tenir una bona lluitadora olímpica?
Han de tenir... Jo crec que, com a primer, que és molt important, has de tindre una mentalitat molt forta.
Uh-huh.
Ja que si tu no et creus que pots guanyar i tu no tens aquesta creença en tu mateixa i aquest ego, per dir-ho així, és molt difícil. Perquè veus a les demés com molt grans i tu et veus molt petita i això és quan no, és dolent.
Uh-huh.
Després, una altra de les coses molt importants és tindre un físic molt fort i molt dur. O sigui, has de tindre molta força i haver entrenat molt.
Uh-huh.
I després, molta tècnica, molt entrenament i tot. Has de tindre un esport que és molt complex perquè has de tindre moltes coses.
Uh-huh. Laia, pel que fa, t'he preguntat què volies ser quan siguis una miqueta més gran, però pel que fa a la lluita olímpica, què t'agradaria aconseguir?
El meu somni serà uns Jocs Olímpics, poder participar-hi.
Uh-huh.
Si fos una medalla, doncs ja seria increïble, però sobretot classificar per uns jocs seria
ideal, no?
Sí.
Clar, ara tenim el de París aquest any i d'aquí 4 em sembla que és Los Angeles.
Sí, Los Angeles.
Estaries a temps d'arribar-hi?
Jo crec que Los Angeles sí, podria.
És a dir, la meta més immediata són 4 anys molt durs.
Sí.
De treballar fort, fora de casa, a Madrid, a sobre. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, quin objectiu t'has marcat.
Ja.
Clar, m'agrada perquè ets molt jove. He tingut unes quantes ocasions de poder entrevistar gent de la teva edat i us trobo molt madurs en comparació amb altres joves que no fan cap disciplina esportiva. No sé si això t'ho notes tu amb la resta de companys.
Sí, jo, com he dit abans, que al fin tindrà uns objectius, una disciplina. O sigui, tu, quan tu tens una disciplina, és perquè tu tens uns objectius. Uh-huh. De vegades no estàs del tot motivat, perquè no sempre la teva motivació està del tot, però tu has de seguir la teva disciplina. No sempre voldràs aixecar-te del llit i anar a entrenar, però és el que hi ha de fer. I és com una rutina, al fi a la que tu has de prendre com... No una obligació tampoc, perquè ho fas perquè a tu t'apassiona, perquè, o sigui, jo per exemple no puc estar més d'X temps sense entrenar perquè em sento malament amb mi mateixa, potser per exemple quan he estat lesionada o alguna cosa d'aquestes, doncs sento que em falta alguna cosa a la meva vida, quan no faig lluita quan tu tens una disciplina, doncs tu la teva vida és diferent, tu madures abans perquè és això, tens uns objectius.
Mm-hmm. No, i t'enfrontes a coses que la gent que no practica esport m'imagino que no s'enfrontarà mai, no? Com competir aquesta concentració, no? I aquesta templança a l'hora de sobretot no posar-te nerviosa, no? M'imagino.
Clar, i saber controlar els teus nervis, les teves pors, és molt complicat. Uh-huh. Però has de saber gestionar-ho a l'hora de competir, perquè no pot ser tampoc que tu, per exemple, hagis entrenat moltíssim i que després el teu por pugui amb tu o els teus nervis. A mi m'ha passat algun cop, però mitjans psicòlegs i persones que m'han ajudat molt.
Uh-huh. Escolta, i ja per finalitzar, Laia, què els diries a aquella gent que desconeix totalment l'esport de lluita olímpica? Què els diries? Que ho provessin, que ho intentessin?
Sí, és una cosa que ho veuen i li s'atrau, encara que pensin jo no estic fet per això, jo no estic feta per això, jo crec que haurien de provar-ho perquè és a poc a poc vas fent i hi arriba un moment que estàs en un nivell que si tu ho fas i practiques, doncs pots arribar lluny.
Doncs Laia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui i endavant amb els teus objectius, endavant amb els teus somnis i moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.
Una abraçada.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Obrim el repàs a les notícies en aquest flaix informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Tot i l'amenaça de pluja a Vilafranca, la campanya de les eleccions del 12M s'ha iniciat amb la tradicional enganxada de cartells a mitjanit. Una campanya electoral que promet ser intensa, sobretot pels esdeveniments dels darrers dies de precampanya, i especialment per la carta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la qual exposava els seus dubtes sobre si dimitir o no del seu càrrec. Des del PSC de Vilafranca assenyalen que aquesta situació els esperona més que mai a lluitar amb l'objectiu d'assolir el govern de la Generalitat. Els socialistes, amb Salvador Illa com a candidat, iniciaven l'enganxada de cartells des de la plaça Penedès i l'eslògan del PSC és força per governar. L'enganxada de cartells de Junts per Catalunya també començava a la mitjanit des de la plaça Penedès i comptava amb la participació de la vilafranquina Montse Ortiz, que va en el número 15 de la llista per Catalunya, per Barcelona. Un lloc amb clares possibilitats de ser escollida. Ortiz explica que alguns dels objectius de la campanya passen per assolir un govern que lideri el país. L'actual diputada i exalcaldessa de Gelida, Lluïsa Llop, participava en l'enganxada d'Esquerra que s'iniciava a la Rambla de Sant Francesc. La candidata a la presidència de la CUP és Laia Estrada i, per la seva banda, la CUP començava l'enganxada de cartells a la plaça Jaume I, amb la participació, d'entre d'altres, dels candidats vilafranquins Utger Ametller, que van al número 18 de la llista, i Marta Soler, en el número 59. L'eslògan és Defensem la Terra. Els comuns Sumar iniciaven la campanya al carrer de la Indústria, davant de la capella de Sant Joan. El coordinador territorial de Comuns al Penedès, Ramon Arnabat, recorda el maltractament que el Penedès ha patit reiteradament pel que fa a les inversions del govern de la Generalitat. També iniciaven la campanya amb l'enganxada de cartells al centre de Vilafranca, els representants del Partit Popular i també des de Ciutadans. Avança la clau per salvar els cinemes de Calafell. Hi ha hagut moments en els quals Calafell ha vist perillar la continuïtat dels seus cinemes, un complex amb 8 sales a la zona de Mas Mel, al costat d'una oferta de restauració i de superfícies comercials. Per intentar sostenir les sales, l'Ajuntament el 2020 va declarar els multicines com d'interès social, la qual cosa permet una bonificació del 95% en la quota de l'IBI. També es va decretar una suspensió de llicències en la zona amb l'objectiu de preservar l'activitat. No obstant això, la continuïtat dels cinemes de Calafell continuava penjant d'un fil que ara sembla que és més gruixut per sostenir-los. El propietari de la sala, Joan Montserrat, confirma que la continuïtat està garantida si s'aconsegueix una condició. Aquest requisit és urbanístic i l'alcalde Ramon Ferrer assenyala que ja s'està treballant en això. Sant Sadurní va rebre un 4,6% més de turistes durant el 2023, segons Civitatis. Segons la plataforma, l'any passat Sant Sadurní va obtenir una pujada de visitants i el major pic de visites va tenir lloc al febrer. Aquest increment en el nombre de persones que van viatjar fins a Sant Sadurní per fer algun dels tours que ofereix Civitatis a la localitat també ha observat un increment en l'interès dels turistes per aquest destí. El nombre d'usuaris que van accedir a la secció de Sant Sadurní a la web de Civitatis va ser d'un 61% més que l'any anterior. Es podrà acampar al conjunt monumental durant la trobada d'Olèrdola. Una de les activitats excepcionals que es poden viure durant la trobada d'Olèrdola és la possibilitat d'acampar a l'espai protegit del conjunt monumental. Qui vulgui acampar en tenda des del dissabte 18 de maig a partir de les 5 de la tarda i fins al diumenge 19 de maig al matí, caldrà que formalitzi la seva inscripció. L'activitat és gratuïta i les inscripcions es poden fer fins al 14 de maig o bé fins a arribar al límit de 110 persones. Cal realitzar una única inscripció per tenda. La inscripció es pot tramitar per internet a través de la web municipal o presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola en horari de dilluns a divendres de 8 del matí a 2 del migdia.
Penedès en xarxa.
Són 2:15:05.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
El calafellenc Pedro Ayesa s'ha estrenat com a escriptor amb el llibre Los pilares de la salut según mi abuela. Per saber què hi explica i com ens ajudarà a millorar la nostra salut, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Així és, Sílvia. Doncs a l'altre costat de la línia telefònica anem al nostre protagonista d'avui, que és el Pedro Ayesa. Molt bon dia, Pedro, com estàs?
Bon dia, què tal, Lourdes?
Bé, contents de tenir-te aquí al Penedès en Xarxa, perquè t'has estrenat com a escriptor. Aquest llibre, L'Hospitalet de la Salut, segons mi abuela. Explica'ns com ha estat, primer de tot, decidir què volies escriure.
Vale, bueno, pues el libro de los pilares de la salud, según mi abuela, pues surgió a raíz de, bueno, un accidente de rodilla que tuve y entonces, bueno, necesitaba aplicar todos mis conocimientos para que volviera al día a trabajar, a la rutina diaria y demás. Entonces, bueno, aplicar nutrición, frío, masajes, pensar todo el día en cómo recuperarme, pues me llevó a recordar pensamientos y hechos y cosas que mi abuela hacía de pequeño. Y a raíz de eso, pues bueno, tras 8 horas de ejercicios en casa, recuperando y demás, me sobraba mucho tiempo y decidí empezar a plasmarlos en, bueno, al principio en un texto, luego en el ordenador y finalmente lo que sería un libro que luego modifiqué porque, bueno, ya no, el escrito se iba ampliando y pensé que por qué ceñirme solo a tema lesivo o de recuperación, y lo empecé a ampliar a realmente a lo que es tener una buena salud. Y nada, todo esto pues eso, basado en recuerdos de mi abuela. Uh-huh. Y principalmente guiar al lector hacia una conclusión que es el estilo de vida, ¿no? Uh-huh. Això podria ser un bon resumen.
Déu-n'hi-do. Escolta, Pedro, molt de temps perquè vegi la llum?
Bueno, el libro empecé a escribirlo hace 4 años y, bueno, tras 3 operaciones de rodilla, pues eso es lo que me tardé en escribir el libro y luego, bueno, pues todo lo que conlleva corregirlo, editores... Pues sí, la verdad es que ha visto la luz... 4 años más tarde. Pero bueno, mejor tarde que nunca, como dice aquel, ¿no?
Y me imagino que content, ¿no?
Pues sí, muy contento por la acogida que ha tenido al principio, porque realmente, bueno, dar a luz un libro siendo un novel, sin haber escrito nunca nada, pues siempre es un poco, es complejo. Y sobre todo el miedo de decir, ¿qué hago yo haciendo esto? Si esto no es lo mío, tendrá buena acogida, tendrá buena repercusión y demás. Y la verdad que muy contento y bueno, y seguro que mi abuela también estaría contento de haber mostrado parte de sus recuerdos y sus trucos culinarios, ¿no?
Al llibre fas molta incisió en el fet de la bona alimentació. Uh-huh. És tan important com creiem?
Pues sí. Realmente la alimentación es uno de los pilares. No es el único, pero sí es el más importante. Y hoy en día como que estamos perdiendo esto, pues un poquito empujados por la industria y, bueno, la sociedad que estamos creando, ¿no? Antiguamente... Y bueno, aún se puede oír, ¿no?, el refrán o el dicho del campo a la mesa, incluso algún supermercado lo tiene como lema, aunque luego no lo respete, pero realmente lo que es el alimento de cercanía, el consumir de huerto, comida real, bueno, todo eso se está perdiendo poco a poco y nos volcamos en comida rápida, procesados, todo bien embolsado, todo es para ahorrar tiempo, para comer rápido, para que sea todo muy palatable, para que te guste y te compres más, la industria siga creciendo y entonces todo esto nos lleva a no desnutrirnos, pero sí a no tener una buena salud. Al final lo que comemos es lo que somos, o mejor dicho, lo que absorbemos, porque tú modulas una microbiota, que es la que luego tiene que darte a ti salud por medio de un sistema inmune. Si tú a esa microbiota le das ciertos alimentos que naturalmente ella los tendría que tener, pues lógicamente esos bichitos que tenemos no te van a devolver salud, te van a devolver de todo menos salud. Por eso es muy importante lo que comemos.
Pedro, es parla molt de la microbiota de l'estómac com a segon cervell i de que moltes malalties, moltes malalties, es podrien aminorar d'alguna manera si mengéssim correctament. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
Pues Lourdes, cada día se sabe más. La verdad es que la microbiota está jugando un papel muy importante. Ya se sabe que es nuestro primer cerebro, el intestino es nuestro primer cerebro, y que lo que conectamos, lo que nosotros pensamos o lo que nos dicen que es el primer cerebro, realmente es el segundo, y que evolucionó ya en tiempos cuando empezamos a modificar, cocinar y tratar esos alimentos, ¿no? Entonces se empezó a evolucionar lo que es el intestino, y de hecho una pista de todo esto es que tenemos más células tipo neuronales en el intestino que en el cerebro, ¿vale? Entonces esa comunicación es bidireccional y ahora mismo se ve que es súper importante. Primero, que fluya bien la comunicación entre cerebro e intestino, en las dos direcciones, por supuesto. Y segundo, que al final somos un saco de bichos, que esos sacos, esos bichos tienen muchas familias que se dedican a muchas cosas y que si tú les alimentas bien, te darán una serie de beneficios. Si tú les alimentas mal, lógicamente no te van a dar beneficios, te van a dar problemas. Entonces, hay muchas enfermedades, sobre todo las enfermedades autoinmunes, que se sabe que alimentando a cierto tipo de microbiota o modulándola mal, te puede repercutir en la salud del día de mañana. ¿Vale? Todo esto es posible porque esa microbiota, en una cadena muy larga, puede hacer que tengas una permeabilidad intestinal, y esa permeabilidad intestinal hace que, en definitiva, son agujeros que tienes en el intestino que se cuelan partículas que no tienen que estar allí, sistema inmune las identifique como que es un patógeno porque no tiene que estar allí, lo ataca, entonces es como si tu sistema inmune te atacara a ti mismo, y de ahí las enfermedades autoinmunes. Entonces es imprescindible pensar siempre lo que comes, cómo lo comes, el entorno donde lo comes y en el tiempo que lo comes.
El llibre, a banda de que òbviament està molt, molt determinat per estudis, és a dir, ho expliques perfectament, no només parles de menjar, sinó també parles de l'aigua, de la natura, del medi ambient, de l'ús que estem donant-li o la societat, del temps del dejú, que s'ha posat molt de moda. Com podríem canviar la nostra vida per millorar-la a través d'aquest llibre?
Mira, los pilares de la salud, según mi abuela, pues como bien indica el título, la conclusión que tienes que sacar del libro, o que los lectores tienen que sacar del libro, es en definitiva, pues eso, sacar lo que es un estilo de vida saludable, ¿vale? Entonces los pilares de la salud, podríamos hacer un resumen, ¿no? Que es, por supuesto, la nutrición, contacto con natural, la actividad física, el descanso y el manejo del estrés, ¿vale? Dentro de estos pilares, pues bueno, dentro del descanso podemos hablar de la luz, del sol, del ritmo circadiano, podemos hablar de la melatonina. Dentro del estrés podemos hablar de la gratitud, del ikigai, ¿no? Que es nuestra razón de ser como ser humano, es decir, que tengas una razón para vivir. De manera de relajarnos a través de la música, del masaje, ¿vale? De la nutrición, ahí entraría un poco también la hidratación, el ayuno, ¿vale? Pues este conjunto, los que llamamos pilares, por nombrarlos de alguna manera, son los que, si te sustentas, realmente conseguirás o estarás en el buen camino de la salud. Tus genes te lo agradecerán y, por supuesto, también tu microbiota. Y esto en el día a día también lo vas a notar por dentro, te lo van a ver por fuera y tú te lo verás por fuera.
¿Quins aliments destacas al llibre?
Bueno, en el libro no he podido plasmar todos los alimentos que hay, porque si no tendríamos para varios capítulos o parecería la Biblia. Entonces, Realmente los alimentos que he nombrado pues son los más importantes en la cocina de mi abuela y los que yo recordaba con mayor asiduidad. Entonces, pues por ejemplo, hablamos de frutas y verduras, ¿no? Ricos de antioxidantes. Te puedo poner un ejemplo que hablamos de los higos, por ejemplo, que se utilizaban para hipertensión. Hablamos de la pera, sirve para la diarrea, gracias a sus taninos. Pero hablamos de la grosella, también, que tiene beneficios contra la ansiedad y la depresión. La cereza, por ejemplo, que tiene 10 veces más poder que un ibuprofeno, ¿vale?
Wow.
La uva, por ejemplo, también, que es un buen antioxidante junto con los arándanos o los frutos rojos. El ajo, que es un antibacteriano o nos ayuda, como digo en el libro, contra la halitosis. Te hablo también del brócoli, de la cebolla, de la zanahoria, del pimiento, con su componente que es la capsaicina, que es un potente antiinflamatorio, del puerro, del espárrago, de la alcachofa, con su componente que es la cinarina, que no solo nos abre el apetito, sino que además es un, también otro potente antiinflamatorio, es diurético, ayuda a la fase detox del hígado. Te hablo luego también de, por supuesto, de como buen naturópata, pues de las especies y hierbas naturales. No te nombro todas, pero sí las que yo recuerdo con, bueno, con, donde mi abuela ponía más empeño en la cocina con ellas, como son el orégano, ¿no? Que es un antimicrobiano, antibacteriano, del perejil, ¿vale? Que lo utilizaba mucho contra la halitosis de mi abuelo. Te hablo también de la cúrcuma. Y bueno, eso en la parte nutricional, pero luego pues en contacto natural pues te hablo también de historias personales, a través del descanso hablamos de la luz, del sol, de cómo mi abuela, pues eso, a través también de refranes populares e historias de convento, cómo hacía ella para descansar, sus trucos, cómo manejar el estrés, bueno, en definitiva... Pues todo basado en hechos reales. A la gente, para que no sea tan técnico, también descubrirá no solo refranes populares que le recordarán y algunos de ellos que no sabían de dónde provenían, le puede ayudar la explicación de todos ellos en el libro. Y luego también cada alimento, bueno, pues un poquito de historia, porque está bien saber de dónde venimos, dónde estamos. Recordamos que estamos en el Mediterráneo y que, por supuesto, y valorado también por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sabemos que la dieta mediterránea es un buen ejemplo de dieta para tener salud y la estamos abandonando. Entonces, bueno, pues todos estos alimentos tienen mucha relación, pues eso, en el sitio donde estamos y lo estamos desaprovechando.
Està clar que abans tenien una vida més longeva i sembla que amb més malalties que no pas ara, no?
Bueno, antiguamente quizás calidad de vida, bueno, cada época tiene su momento, su situación y la calidad de vida. Para algunos puede ser tener dos coches, una televisión o tener un pisazo. Y para alguien del campo, la calidad de vida es poder salir al campo y escuchar los pájaros y poder alimentarse de ese tomate o esa patata que la da la huerta. Entonces, la calidad de vida de cada persona es diferente según su momento, según su situación y según su pensamiento. Pero sí que es verdad que ahora se vive más, por supuesto, con todo lo que sabe la ciencia, con fármacos y demás. Pero, claro, llevamos un punto de inflexión de vivimos más, pero ¿en qué condiciones? Porque igual estamos muy medicados, ¿vale? Pero antes igual vivían menos, pero su vida era más, no sé, para mi gusto, mejor. Y realmente lo ves continuamente cuando te encuentras, por ejemplo, o tratas con personas mayores que tienen mucha vitalidad o han trabajado, por ejemplo, en el huerto y se pueden agachar tranquilamente y ves otra persona, por ejemplo, situada en el Parque del Retiro del Madrid, que no ha salido nunca de su barrio, pues que está llena de achaques con, yo qué sé, con 77 años, por ejemplo, y lo comparas con alguien que se está agachando hasta los 75 en el huerto y puede hacer lo mismo. Y está fuerte y está ágil, y sin embargo esta persona mayor de ciudad, pues bueno, no está, vive más, sí, pero está tan ágil, o puede estar pegando hachazos ahí a un tronco, pues seguramente no, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que hay más calidad de vida contra más cerca del entorno natural, por todo lo que implica, ¿no?
Uh-huh. Escolta, Pedro, des que va sortir el llibre a la venda el passat mes de març, com han anat les vendes?
Bueno, pues la verdad es que, para no ser nadie que digo yo, bien, yo estoy contento. Creo que los primeros 20 días se habían vendido unos 50 ejemplares y demás. Y la verdad, bueno, pues que seguimos luchando porque se publique en más sitios, más ciudades y llegará a más gente. Ahora, hasta ahora está publicado en Amazon, pero bueno, esperemos que pronto podamos dar buenas noticias y que nos den el sí para Sudamérica y pueda estar en otros sitios como NAB o Corte Inglés o Casa del Libro. Y bueno, pero bueno, de momento ha empezado bien y el tiempo nos dirá y nos situará o nos pondrá en nuestro lugar.
I la gent que el compra, què et diu? Els que ja se l'han llegit.
Bueno, los feedback que recibo del libro hasta ahora, porque está la gente, bueno, recién y bueno, ahora sí que ha habido bastantes días de fiesta y demás, y entonces cuando la gente Semana Santa empezó a cogerlo, entonces como que la gente todavía no lo acababa de leer, pero sí que es verdad que, bueno, el feedback que recibo de los lectores es bueno. Pues alguno me dice, pues este refrán lo decía mi abuelo, no sabía por qué. O la historia de San Pancracio, yo no sabía cuál era, o tal. Entonces, bueno, pues es gracioso que ellos no solo no se dan cuenta, ellos te lo cuentan, pero no se dan cuenta que a la vez que están leyendo un libro están aprendiendo cosas, uh-huh, o solucionando dudas que tenían. Entonces, bueno, eso es un... También es parte del objetivo del libro, no solo que lo leas y te se olvide el estudio para que servía la aranda, ¿no? O tal, sino que incluso el día de mañana, pues, sabes que, bueno, he tenido un episodio de cistitis, por decirte algo, ¿vale? Uh-huh. Hostia, pues creo que en el libro del Pedro había algo, tal, no sé, y te lo vuelvas a leer y coger y recuerdes que comiendo arándanos puedes prevenirla o acortar el episodio de cistitis, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues de momento el feedback de los lectores es bastante bueno, les está gustando y veremos a ver, conforme vaya terminando más gente, a ver si las reseñas, tanto positivas como negativas, van saliendo. Uh-huh.
Deies que el podem comprar a Amazon. Hi ha algun altre lloc a Calafell que es pugui comprar?
Sí, en Calafell se puede comprar en Happy Shoppy, ahí en la playa. Luego tenemos punto de venta también en el Vilarén, en el gimnasio de Calafell. Uh-huh. Y bueno, esperamos que pronto se unan más sitios. Quizás están sin confirmar, no vamos a adelantar acontecimientos, pero sé que un par de sitios más lo van a poner a la venta.
Uh-huh. I ara que ha costat tant treure aquest primer llibre, et planteges fer-ne un segon?
Bueno, eso va a depender de la respuesta de la gente. En un principio sí que el gusanillo de escribir y quedarte con ideas y demás, sí que me he propuesto no dos, sino tres, ¿vale? Wow. Pero bueno, esto lleva su tiempo y demás. Pero sí que el segundo libro, te adelanto que también va sobre alimentos, su poder, uh-huh, pero no serán tan conocidos como los de este libro, sino que son alimentos que quizás no conoces y son alimentos a nivel mundial, ¿vale? Uh-huh. Pues el estilo del libro o los pensamientos que llevo hacia el libro será pues un alimento, una fruta o un queso que tú no conoces y te digo la historia, las propiedades del alimento y, por supuesto, los estudios que dan beneficios a ese alimento. Entonces, bueno, va a ser curioso porque hay bastantes alimentos que la gente desconoce.
Uau, doncs amb ganes de veure quan surt aquest segon llibre. I Pedro Allesa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa i molts èxits amb los Pilares de la Salut, segons mi abuela.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Dos minutets escassos per acomiadar aquesta primera hora amb tot un gentleman com és Fred Astaire i aquest Cheek to Cheek.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek.